A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui, doncs, a segona tertúlia d'aquesta nova temporada. Jacint Risco, benvingut.
Hola, benvingut.
Gràcies per estar aquí.
Gràcies per convidar-me.
I tenim un trotamons acostumat als nostres estudis, Omar El Bashiri, benvingut.
Enric, hola.
Bueno, parlàvem a micro off, que ho has fet públic en xarxes, o sigui, no és un secret. Tornes de Nice i de la Côte d'Azur, com diuen. T'ha encantat la zona.
M'ha encantat Mònaco. He flipat, eh? Has comprat allà un lloguer d'un pis de 50 metres quadrats, quan val mensualment? 26.000 euros. Un traster, 500 euros. Un parquet, 2.000. Dius, esto que és a la cara Lamborghini, que és per flipar. M'ha encantat Mònaco. M'ha encantat.
Bueno, ens falta el port, per dir-ho així, i el Gran Premi de Fórmula 1, no? Nosaltres aquí només, per dir-ho així.
Bueno, i tenir aquest poder adquisitiu que parla, i és veritat, una vegada també vaig estar un parell de dies per un congrés del tema de judo, i ho veies. A l'època, estic parlant, jo què sé, de 10 anys enrere, un pis de 30 metres quadrats, un milió i mig d'euros.
Justos.
Exactament, i bueno, ja està. El que passa és que sí que és veritat que aquest glamour que diuen que té, se l'han guanyat, és el que li deia al company, tu a Mònaco menges a terra.
Sí, és molt net.
La part d'on hi ha el Palau, allò és increïble. El Museu Oceanogràfic el recomano a tothom. A tothom.
I als jardins.
I als jardins. Si aneu a Mònaco, no deixeu d'anar a l'Oceanogràfic, perquè és el millor de lo millor que hi ha al món, en tema marí, no? I després el que han fet a la roca, no? La roca, que dintre de tota la roca hi ha un pàrquing.
Sí.
A mans del port, tu ves el port, mires la roca, tota la roca està buida. I tots els túnels, perquè aquí a Andorra no tenim accessibilitat en temes, hi ha molt trànsit, com ho han fet a Mònaco. Bueno. I la gran sorpresa que jo vaig tenir, un dia passejant, allò diu, gara.
Sí.
Gara, baixes a la gara, al centre de Mònaco, i en aquell moment arribava un TGV.
Justos, el tren.
El TGV, no arribava un tren, no, arribava el TGV. Un tren d'aquestos, el tren Jona, que és molt maco, d'aquí al costat.
El Canari, com li diuen.
El tren Jona, que és molt maco. No, allà arribava un TGV al centre de Mònaco.
Jo dormia a Nice i entrem fins a Mònaco. Un quart d'hora en tren, eh? Vas, fum!
I l'entrada a Mònaco, els túnels aquells són de 7 carrils.
Enormes.
7 carrils. Sí. I després n'hi ha unes desviacions per si passa alguna cosa, que surts a un altre lloc de Monte Carlo. A veure, que tu vas a Mònaco i entres a França i en un moment hi ha un hotel que a mitja platja és Mònaco.
Privada,
em sembla,
sí,
que també hi va haver una foto teva que no estaves a França, estaves a Itàlia.
Estaves a Ventimiglia.
Estaves a Itàlia.
No ho sabia, veus?
Estaves a la platja on tu estaves, a les fotos que vaig veure per internet, estaves a Itàlia.
Ah, vale, tens raó, sí, passa per
allà. A Mantón, que tens el... Bueno, que de fet a Mantón ja han guardat l'antiga duana on es va filmar una pel·lícula de Luis de Funes on desmunten el cotxe.
Per això, allà surti, hi ha un pàrquing on els cotxes són italians. Jo deia, que raro, no?, que un cotxe italià. Ara, estaves allà i no...
Estaves a Itàlia.
I no ho sabia. I m'ha sorprès això.
Bueno, has fet un país més sense saber-ho, no?
Sí,
per dir-ho així.
Ets clandestí a Itàlia.
Sí, clar.
Clandestí a Itàlia.
Però és cert del que dius tu, Jacint, entre túnels que tenen infraestructures, el glamour i tal, bueno, hi ha coses que potser nosaltres podríem tenir ull de dir, mira, en altres països bé ho han sapigut fer i amb més dificultats que nosaltres.
Mira, jo, a veure, que allà és veritat que hi ha molts diners, però aquí hi ha, per exemple, l'estadi, no sé com es diu, l'estadi de futbol, Lluís XIV, Lluís XVI, Lluís no sé què.
Sí, sí.
Aquell estadi, hi ha un projecte, hi havia un projecte aquí a Andorra, de l'Estadi Nacional, que l'Estadi Nacional estava en una quinta planta. Aquest projecte hi és, jo l'he vist. I a sota doncs, començava a haver-hi doncs, grans magatzems, edificis governamentals, etcètera, sí, etcètera, pàrquing, dues plantes de pàrquing, i l'estadi estava, que és el que és l'estadi. L'estadi de Mònaco, que està dintre del territori monegasc encara, no està sortit, Tu vas allà, hi ha 6 pavellons poliesportius, hi ha una piscina olímpica, etcètera, etcètera, etcètera. Val molts diners, sí, però l'estadi nacional que tenim, que, a veure, hem anat fent, però és que aquell estadi, el projecte que hi havia, era preciós. Tu el veies, dius, clar, no tenim el terreny, i tenim més terreny que Mònaco, això també és veritat. Però és veritat que nosaltres també, si s'hagués invertit en allò, doncs puges un edifici de 6-7 plantes i dalt de tot, una mica com a Eibar. Tu vas a Eibar, i a Eibar, que és els baixos són més pendents que aquí, doncs han ficat l'estadi de futbol, que juga el Madrid, el Barça, i a sota la gespa, jo hi he estat, a Betanjudo, hi ha una piscina, 4 pavellons poliesportius...
Això que dius tu fa molt a Tòquio, també.
En fi, que el tema de les infraestructures n'hem de prendre molt, però clar, és una qüestió també de pressupost. Perquè anant aquí al País Basc, estàvem parlant del País Basc, tu vas a l'autopista de Bilbao a Sant Sebastià, que passa per aquelles muntanyes, un carril per un costat i l'altre, passa una autopista. I la vall és més estreta que aquí. I amb un carril de l'autopista i l'altre carril de l'autopista d'Eibar a Eibar, sortint d'Eibar per la Nacional,
tu veus
els dos ponts de l'autopista.
Conec Eibar.
I dius, bueno, es necessita molt. I és veritat, aquí entranya una mica Andorra, clar, quan tu mires el pressupost que té Andorra, que és més baix que el que té el Barça o el Madrid, pues ja t'ho he dit tot. Podríem fer tot això, clar que sí. Infraestructures, clar que sí.
Jo estic parlant de Andorra, arriba el tren. És que ho dic sempre. Tenim la caja d'Hospitalet, que està un quart d'hora. Això s'hauria de potenciar i podries anar a París, a Amsterdam, en tren des del pas de la casa. Això s'ha de potenciar sí o sí.
Clar, però el problema és el pas. O sigui, el projecte ja hi era.
Però és que és un xollo.
El túnel d'en Valira no tenia que passar per on passa.
Ah, no?
Tenia que passar per Incles. Perquè si surts a Incles, surts a sota França, ja.
I què ha passat?
El que passa és, clar, Incles, patrimoni... I en segon lloc, clar, aïllaves el pas de la casa. Aïllaves una mica el pas de la casa. Però bueno...
Però un bus pot agafar i una naveta de sí. Pas a Petalet o a Megan Leval, que està al costat, un quart d'hora, i dies en tren per anar-te'n a Amsterdam en tren tota la nit. Som una porta d'Europa enorme.
Clar, aquí el problema és que nosaltres som tan petits. Clar, tu dius, el TGV arriba al centre de Mònaco. Però clar, que hi ha al costat. Quan tens Nissa, tens tal, i tens tota la línia que puja cap a Lyon. Clar, parlo del TGV, eh?
Sí.
De les línies d'alta velocitat. Dius, clar, no se pot arribar a Andorra, clar, però la inversió que jo li he de demanar, per exemple, a França, tu estàs dient França, però és que quasi bé haurien de ficar un cremallera.
No, però... No,
aviam... Des de l'Hospitalet al pas de la casa no, hauries de ficar un cremallera.
No cal.
Perquè, sí.
Un minibús, un xutel.
No, que xuta. No, has d'arribar en tren.
És un quart d'hora, només.
Has d'arribar en tren. Sí. I quan hi ha neu, què? No. A veure, si tu vas a mirar el tren que està a l'Hospitalet, que se'n va a l'altra vall, que va sortir a la Tour de Carol,
sí.
Com puja aquell tren? No hi has pujat mai? És el mateix que quan baixes cap a Toulouse, a Tarascó. A Tarascó tu entres en un túnel i et fa un cargol
sí.
per vèncer la baixada.
Per compensar, sí.
Per compensar la baixada. Doncs el túnel que hi ha del Puymorens, que surt a la Tour de Carol des de l'Hospitalet, fa dos voltes dintre sí. La muntanya. Clar, quan val això?
És que estic amb tu, però si són pràctics, un minibús... Diguéssim, bueno. No mateix, va parlar algú, t'ho farà, i no és molt car.
Clar, i el dia
o
que...
O un mantell, sí, t'ho faran.
Sí, però i el dia que hi ha un metro de neu, s'ha acabat el tren. Clar, la gràcia del tren és que t'arribi aquí, jo què sé, Andorra la Vella.
Sí, però no hi ha diners, vale, però anem a ser pràctics, que és el minibús, que no costa tant un minibús.
Bueno, si l'altra opció...
A Toulouse Aeroport va cada dia, què passa quan hi ha neu? També va, no? Perquè seria igual, a l'Hospitalet un dia està i te'n vas cada setmana a París.
O l'altra opció era el famós túnel de Meranges, sí. I aleshores ho feies des de la Tour de Carol, que ja estaves sí, més sí. Pla, i arribaves aquí en camp.
Sí, aquí. O el túnel de la Cerdanya, que també estava previst. Mm. El pla d'infraestructures, tot el mires, ja estava previst. L'altre dia passava amb la moto, i mira, si anàvem amb un xaval jove, i mira, si foradem allà, sortim a Sant Julià. I aquí el túnel és de 2 quilòmetres. Perquè vens l'alçada i no és gaire. Perquè tu ja estàs a la Cerdanya i ja estàs a 800-900 metres d'altitud. Amb la qual Sant Julià està a 900 i pico, i només hi ha un desnivell de 100 metres. Però clar, tot això és infraestructura. Al final, i en perdó dels oients de la paraula, al final estem en un cul de món. Tu ho veus amb l'Arieja, tu ho veus, per exemple, en tot el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, sí. Tot això estem en un cul de món. I... desclavar tot això val moltíssims diners.
No, és negociar, és ficar que sempre diu, és un minibús, és que no costa res. Si el bus se'n va d'Andorra a Toulouse, que faci parada a l'Hospitalet, i ja està. I ja vas fins a...
No, però si ja, ja hi és. No, el tren de Toulouse a l'Hospitalet ja hi és. Si va a París...
Un bus d'Andorra a l'Hospitalet, que no hi ha busos, que abans hi havia, ara ja fa anys que ho han tret, no sé per què ho han tret.
Sí, que n'hi ha, clar.
No, hi havia.
Ja no n'hi ha.
No n'hi ha, però t'ho dic, ho han tret. Però torna a ficar-ho i te'n vas a París un cap de setmana per dos duros i tu passes demà, o a l'inversa, el de París vendrà a comprar. O sigui, seguim,
el que passa és que Toulouse-París és el mateix temps que Toulouse-Hospitalet.
No, mira, jo he fet...
Quatre hores.
No, mira, jo dic, quatre hores. Ho he fet ja dos cops. L'Hospitalet, bueno, m'agraden les vacs fins a París 11 hores, tota la nit, per 50 euros. I de vuelta, regalat, i ho pots fer pues, molt sovint. Val la pena potenciar, bueno, aquests preus low cost.
Aquí la història és que les línies de tren arribessin a dintre d'Andorra.
Sí, però...
Perquè quan tu has arribat a l'Hospitalet, puja al port d'Andorra.
Sí, però de moment...
I puja al desembre. Visco,
però, ah, no hi és, però anem a ser pràctics. Fiquem un bus i ja està.
Bueno, en primera solució.
Clar, què es pot fer? No, no
és... I després, que és el tema de conversa també, que està en rebombori, el tema de la vinyeta per als excursionistes en els cotxes. Mm. O sigui que donem idees, no? Que la vinyeta financi infraestructures.
Jo és que això de la vinyeta...
Tot ho faré lloc.
No.
De moment ho faré
aviam. Una vegada fent un petit estudi amb l'impositiu Andorra, vaig trobar uns acords del Consell General de principis del segle passat, 1900 i pico, i una mica abans, que es pagava un impost per pujar de Sant Julià a Andorra la Vella.
Ah, sí?
Per què? Perquè s'havia de mantenir els camins. Aleshores, no hi havia turistes, eh? Sí, aleshores, però... com mantens tu, com ho fas, això? A molts llocs tu hi vas. Tu entres a Suïssa i a pagar. I si no, els camions no circulen per Suïssa, circulen amb trens. Tu a Suïssa... Per entrar a Suïssa t'has de parar i pagar un impost. Si vas amb el teu cotxe, eh? I ningú es queixa. I Suïssa és un país, el que hi ha estat, jo hi he estat, que l'he travessat de punta
conec,
a punta.
Conec,
i vam anar fins a Liechtenstein, als Jocs dels Petits Estats.
I
és veritat que jo me colé. Mm. Però, clar, ens va parar la policia quan vam veure que anàvem als Jocs a Liechtenstein, ens va deixar passar, però si no... Quin problema hi ha? Ara bé, aquí sí que anem al contrari. Clar, una persona que arriba al pas de la casa, que fa en territori andorrà, va a 50 metres, ha de pagar... Això és complicat. Això és complicat de justificar. Ara, la persona que passa del riu Roner fins aquí a Andorra la Vella, per què no? Aviam. Ecològicament parlant, el que no podem mantenir és que entrin tants vehicles. Això per començar, no podem suportar tant turisme de la pressió, no podem. Amb algo l'hem de minvar. I tu dius, s'ha de fer més car venir a Andorra, quan vés a Mònaco i pren-te una Coca-Cola. Tu que vens de Mònaco, com val una Coca-Cola a Mònaco?
8 euros.
Vale. De sobre te la foten de, no, te la foten de botella, te la foten de grifo. Perquè la piscina, el lloc de la piscina allà,
sí.
És la Fórmula 1, allà 8 o 9 euros. Una
sí,
Coca-Cola.
8. Vale.
Ja està, doncs, bueno, doncs, també podem ficar aquí les Coca-Coles a 8 euros.
No.
El problema sí, clar que les podem posar, oh. Però tu, jo, que som treballadors, o aquí el company, com paguem una Coca-Cola a 8 euros...
No podem.
Ja, vale. Si ja tenim tota la pressió de la gent, sí. Que no viu, que ara ens ha fotut tema amb l'habitatge i tal, doncs tornem-hi al mateix, no? Jo crec que alguna solució s'ha de trobar, però clar, aquí a Andorra jo puc entendre els del pas de la casa, els puc entendre perquè no són 50 metres. Doncs que si no, miri, aquest deixo el cotxe a França i me'n vaig a peu.
És un moment, sí. És un moment, són 100 metres.
No, ja, clar, i què pot ser? Doncs mira, que alguna empresa andorrana se'n vagi a França, munti un pàrquing vertical...
I el borrasse.
Que ja sobre tindrà, i llavors mira, la gent entri a peu i mira, baixi les botelles de Ricard, perquè la frontera és... No, aviam, però és que, clar, és que feta la llei, feta la trampa, no? I dius, clar, a Sant Julià ja no és el mateix, perquè de Sant Julià el primer... supermercat, puja un quilòmetre 600, més o menys, del punt de trobada, bueno, el punt de trobada, l'epícena, a la frontera, un quilòmetre i algo. Però clar, el pas de la casa, això no existeix. Tu passes just la frontera i ja tens el primer supermercat. I llavors, clar, que els del pas de la casa diguin això, home, té un cert sentit.
O aleshores el negoci també del que diu Jacint, que hi ha un supermercat que està a tocar el riu, que fa frontera. Aquí tenim potser un viver de jugadors de bàsquet o de jugadors de béisbol que el client li tiraria els diners d'un cantó i l'altre li tiraria les ampolles sense entrar al territori andorrà.
No, i a més el pas de la casa va passar que me recordo una vaga de policia de que hi ha un edifici que està en territori francès. Van desviar el riu.
El que diu ell, sí.
Van desviar el riu. A dalt de totes les pistes van agafar la vella, van desviar el cas. Es va presentar l'alcalde de Portà amb la seva bandera, clar, perquè un alcalde a França, el seu poble mana més que el president de la República amb qüestions del seu poble. Si és qüestions de fora, no. Però en qüestions del seu poble mana més l'alcalde que el president de la República. O sigui, imagineu-vos com va l'assumpte. Va dir, escolti, i a més era veritat. Jo me recordo que venien amb les escopetes els de Portà i estaven en territori francès. El que passa era una mica les fotografies que hem vist amb el tema del contrabando, no? Bueno, és que tu agafes i saltes al riu petitet, i a més hi ha passatge i estàs a França. Estàs fora, estàs a França. Mm. Bueno, jo crec que aquesta història, aviam... Es va cridar molt pel tema de la taxa turística als hotels, s'està imposant, no s'està bé aplicant bé, ara sembla que comença a aplicar-se bé, bueno, però almenys pel que he llegit, que el ministre ha dit... Bueno,
però la taxa, jo trobo normal, per estar a tot el món, i està a tot arreu. És normal.
Érem l'únic país potser d'Europa que no tenia taxa
únics,
turística.
Per exemple, és l'únic. Ja a mi he pagat una hora i mig per dormir cada nit, de lo que toca, no? I... Però el que dius tu de la vinyeta has de donar opció B. Puja en bus o en tren. No hi ha, doncs no puges. Ha de dir un plan B i no hi ha plan B.
Ara, d'aquest plan B, de lo que dius tu, Jacint, l'estiu, bueno, dius potser sí, mira, estàs a 50 metres, dius per fer 50 metres. Dius, ara a l'hivern, quan veus personal del COEX amb els vehicles que baixen fins a la creuada o més a baix per obrir la carretera perquè els serveis francesos no pugen o no tenen els mateixos horaris o equips raons, dius, clar, dius, aquí justifiques, no, és que manteniment de carreteres d'Andorra va en territori francès a netejar carretera.
Sí, sí, a veure, això és veritat que no havia pensat en això, però a veure, jo crec que com frenes un boom de gent? Com la frenes? Amb diners?
Amb impostos.
Amb diners? Amb impostos? O, sí. Sense impostos, però clar, però finalment si la vinyeta val 50 cèntims ja m'explicaràs.
No, res.
És més el parar-te, bueno, que fiquin aquello com el teletac de les autopistes, sí. Que vas passant, no? Perquè,
clar, o fas com a República Txeca, per exemple, o Hongria, que la et connectes a l'ordenador, la pagues per l'estada que tu vols i corre.
No, i una mica com Suïssa, que el que deia abans, Suïssa, tu no entres a Suïssa si no pagues, punto. I no entres. Bueno, sí que entres, però com t'enganxin, et va, si entres amb el teu cotxe. I els camions no circulen per Suïssa. Arriben a la frontera, s'entren amb trens, i tu, vostè, on va? Zurich. Vinga. Porten el camió fins a Zurich, amb el tren no circulen. Clar, tot això ens ve a glòria del medi ambient, el país està pujant moltíssim, falta aigua, que si l'aire, la qualitat de l'aire, tot això, un ho ha de comprar. Com ho parem? Clar, algú ha de dir alguna cosa, comencem a exposar idees. Clar, i les idees poden ser aquestes. Aquesta és la solució? Jo penso que tampoc. Perquè, escolta, si a mi em cobren un euro, per exemple, per entrar a Suïssa, doncs pues mira, pues, el que passa és que si vaig cada setmana a Suïssa, suposo que és com una mica com el túnel del Cadí. Els veïns no el paguen, no? Els veïns no el paguen, no s'arruïnarien. Però la història és aquesta, tens abonaments, tens aquí, tens allà, bueno. Jo crec que al final un ha de fer, perquè és veritat, si tu te'n vas a Barcelona pel túnel del Cadí, contamines menys que si te'n vas per la Collada de Toses.
Sí.
Vale? I llavors, què passa? I a sobre has de pagar més. Mm. O sigui, jo contamino més per la Collada de Toses, però me'n vaig per tu el que contamino menys, a sobre tinc que pagar per contaminar menys. Clar, hi ha uns contrasentits a la nostra societat que això jo crec que s'hauria de parar una mica i mirar-ho, sobretot a les grans...
Urbes.
Als grans estats. Andorra! Bueno, jo crec que hem de ficar el nostre granet de sorra. El que no pot ser el que està passant. Ahir mateix baixes per la carretera del darrere que tinc jo aquí a Andorra la Vella. Està Ai, tot de gent, ara pujant cap aquí, mare de Déu, però si has de fotre virgueries per la rotonda del quilòmetre zero, hi havia 600 metres de cua. Dius, què passa aquí? I mira que tenim el transport públic gratuït, mira que l'estem fomentant, i no, la gent va amb cotxe.
Bueno, avui és la Diada també de Catalunya, i també doncs, tenim doncs, un percentatge d'excursionista o de turista que ha vingut.
Bueno,
incrementa
sí, la xarxa. El país convida a anar amb bus, perquè és gratuït. La benzina, caríssima. Aparcar, caríssim. I el bus és gratis. Et convida a anar amb bus, però hi ha gent que no l'agafa, és incoherent, ja ho sé, és incoherent.
Bueno.
El bus està molt bé, té un molt horari, està bastant guai, però no, la gent no vol agafar-lo.
Sobretot que hi ha hagut ampliació d'horaris i ara hi ha bus nocturn. O sigui que per treballadors d'hostaleria és el que es va demanar a l'inici d'estiu perquè en llogués.
Tot va enfocat a que l'agafis. No. Però no, coste. No, jo sé que puc l'agafo, jo sí, eh? Jo, moto o bus, sempre.
Sí, sí. Aviam, el tema de la mobilitat en un lloc muntanyós com el nostre és complicat. No hem de dir que no és complicat. I a més, hem creat una ciutat desordenada completament. Tu ara vols anar a un lloc i has de tenir molt clar el teu GPS al cap, perquè a sobre de tant en tant, amb algun conseller de circulació, amb algun comú, se li acudeix canviar de sentit algun carrer,
sí, i parlo del centre,
i parlo del centre i dius, hòstia, i ara, clar, me'n vaig a la... Clar, jo t'imagina, hi ha moltíssima gent, veus les estrangers, que segueixen el GPS, i clar, el GPS es troba... Què faig jo aquí, no? Aleshores, és veritat que el creixement desordenat i desorbitat, jo també penso, de la Vall Central, no convida a que la mobilitat la tingui bona. Per això sí que tu que tens raó, que es tanqués Carlemany i Meritxell, hauria d'anar acompanyat d'un transport com un tramvia. Que n'és des de Pirinès fins a la plaça Santa Anna.
Sí, per exemple.
Clar, perquè tu et puguis... Hi ha ciutats espanyoles hi ha una ciutat anglesa, ara no me'n recordo, ja me'n recordo del nom, que tenen un petit tren elèctric que tu puges en marxa. I són, és un vagó que caben tres persones. Oh. I va passant. I al centre, clar, al centre no hi ha cotxes, no hi pot haver cotxes.
Això passa a Bordeaux.
A Bordeaux tens el tramvia.
A Forest va el pàrquing 1,50 tot el dia pel cotxe i t'inclou el tramvia gratis. Val la pena. És un pàrquing no per fer diners, sinó perquè la gent es quedi que entri a peu.
Però és igual que Estrasburg. Tu a Estrasburg no entres amb cotxe. Ja no entres amb cotxe. Has de deixar el parc... Ai, unes planades de parc...
També passa això. Amsterdam passa igual. Sí, sí. També igual.
Sí. Clar,
et convide...
Andorra això ho va voler fer. L'anterior cònsul d'Andorra la Vella, la Conxita Marsol, va voler ficar uns pàrquings a baix a Santa Coloma. No se n'ha sortit. Per què no se n'ha sortit? Què has de donar? Un incentiu? No, la solució és aquesta. Barres tot, com hi ha a Londres, al centre de Londres no hi pots circular, a menys que no siguis veí. I a més està tot barrat. Sí. Quina solució tens? Pàrquings a fora. La idea aquesta ja va sortir a Andorra la Vella.
Pues sí, bona, ningú... sí.
Sí, sí. I ningú... Ara, quina és la solució? Tot barrat. A partir de ser, jo què sé, de l'estela en amunt, tot barrat. Ara, això sí, un transport no contaminat amb emissions zero, des d'allà fins a dalt de tota l'avinguda. Sí, això sí que hi hauria de ser. Clar, perquè un autobús o un autocar que contamini, a mi no m'interessa.
Mira, jo ara que vinc de Nice, allà passa igual, el centre és tot peatonal. Hi ha el tramvia, el bus o a peu, però el cotxe fora. És com ha de ser, i està net, polit, meravellós, no hi ha soroll, és fantàstic. La gent va a peu en bici, o també en patinete.
Això és una altra polèmica, també, la convivència vianants patinets, que segons quines ciutats, aquí no reno massa, però sí que hi ha hagut casos també de convivència complicades en cert carrers. Però bueno, és el complicat potser de la xarxa viària, la convivència entre vianant, ciclista, patinetista, motorista, sí, automobilista...
Per què sí la bici i no patinet? És complicat, per què sí i per què no?
Però tot això s'arregla ja. Ahir mirava un vídeo que hi ha drons que porten persones. Anirem tots volant.
Bueno, per als Jocs Olímpics de París era... es volia posar en prova i no sé si ho van...
No, però jo l'altre dia vaig veure dos vídeos de dos cases japoneses que ja el tenen. Ja han trobat la solució, que les, ja porta quatre hèlices. I a més va amb rodes, amb la qual l'hèlice es torce, llavors com que és motor elèctric, és l'aire que l'impulsa amb les rodes a terra. Però es giren les rodes i s'aixeca. Llavors tu diràs, quant pes pot portar? Home, no sé si em portaria a mi.
Amazon, a Houston, fa repartiments amb drons. És molt a comprar i t'arriben en minuts. Només a Houston, eh? Però no passa, és començar, eh?
Sí, no, però és que jo t'estic ja parlant que a terra,
la persona, sí.
A terra no hi podem ser, anem a l'alçada. Clar, imagina't, clar, com que tot això serà qüestió de pasta, doncs els que tinguin pasta aniran per dalt i aleshores ja podran agafar metralletes. Però no parlo de bombes, eh? Parlo de tomàquets i roqueries d'aquestes. No, escopir, home, això també.
Ous, farina...
Però és veritat que jo crec que la raça humana amb això de les ciutats... L'altre dia vaig estar en una conferència a l'Escola de Metges de les Ciutats Amables i de les Ciutats amb accessibilitat universal, que no és pels discapacitats, sinó per totes les persones, i al final te n'adones que és això el que acaba de dir ell. No sent sorolls, no hi ha fums, passeges tranquil·lament, perquè la ciutat ha de ser la teva amiga. És a dir, tu t'has de trobar bé la teva ciutat, tu t'has de sentar en un banc i hi hagi, ja exagero, no?, però encara que hi ha de les seves flors, la seva herba, els seus arbres que baixin la temperatura ambient, perquè això està demostrat, una ciutat que té arbres, aquell passeig baixa 7 o 8 graus la temperatura exterior, que si no hi són, no? Per tant, les ciutats han de ser amables amb les persones.
Estem a Tòquio, no claxona amb el cotxe, no hi ha soroll, eh?
Això també és qüestió de...
I no claxonen,
d'educació.
I sí, hi ha molts cotxes, eh? I no claxonen.
Ves al Cairo amb 11 carrils.
No,
ves al Cairo amb 11 carrils i veuràs.
O Marrakech, no? És inviable. Ja no pots, ja et suïcides. És un caixondeo.
O a Itàlia, que la gent tria el cotxe en funció del so del claxon.
Com has dit?
A Itàlia, a vegades, es tria el cotxe en funció del so de la bocina. O sigui, que, textualment, o sigui, els italians...
Sí, no, sí, sí, això és veritat, jo ho sabia.
Això és cert, o sigui que... Bé, anem a publicitat i tornem a trobar el Jacint Risco i l'Omar El Baixiri aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat. Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, el centre d'Andorra.
Congrés Sapiens 2024.
Titulat Matrix, Desconexió i l'Univers Mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz Buells,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Torà.
Congrés Sapiens 2024. Dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb l'Omar El Baixiri i el Jacint Risco. Has escrit un article abans d'ahir, sobre les rutines, o sigui, tornar del col·le, tornar d'un cert ritme, surts de vacances, es torna una rutina, no?, per dir-ho així.
La rutina és necessària, qui no la té, emmalalteix, perquè t'obliga a actuar, a moure't. L'ésser humà és incapaç de viure sense rutina. No pot, perquè l'ésser humà necessita saber què farà després, sigui demà o el mes que ve. La rutina ha de ser que te plaent, que t'agradi, eh? Sigui anar al gimnàs, sigui anar a treballar, el que sigui. És importantíssim tenir la rutina. Si no, la gent, per exemple, la gent que agafa la baixa de 3 mesos està farta, però no sap què fer. O la gent que es jubile o se'n va a l'atur, emmalalteix mentalment, però no tenen rutines. És importantíssima. La que sigui, eh? Matinar i fer una cosa, la que tu vulguis, però fer-la.
Bueno, això són les bones resolucions de setembre, sempre quan tornes i dius, mira, m'apuntaré al gimnàs, o faré més hores de guitarra, o aniré més a caminar, o sigui, que a vegades s'esvaeixen al cap d'un mes i mig.
Sí, perquè no hi ha rutina, se'n va fent el risc.
És una cosa que, bueno, doncs, tots els que heu agafat bones resolucions, a perseguir-les, no?, per dir-ho així.
Justos.
Bueno, és...
Bueno, sí que té una mica de raó amb el tema de la rutina, però clar, Ja depèn, i aquí potser parlo egoistament, eh? Però ja depèn una mica de les circumstàncies de vida que tinguis. I m'explico, eh? Si tu tens normal i de salut estàs bé i de tot això, la rutina et va bé. Però si tu avui estàs bé i demà no, i demà passat encara estàs menys bé, però d'aquí 3 dies estàs bé, em refereixo a malalties que et porten això, fatigues i no sé què, com la que tinc jo, no? I trastorns. Això està bé intentant anar a buscar aquesta rutina, però intentant anar a buscar aquesta rutina encara t'emmalalteix més. Amb la qual cosa, és el que es deia abans, que, bueno, que els del sud pues, vivien el dia. Jo recordo que quan vaig estar als Jocs Olímpics a Atenes, jo em vaig admirar els grecs. Els grecs fan una cosa al dia. I a Palefeu, eh? Com diuen els francès, a Palefeu, eh? Escolta, que tu ets capaços de fer 4 o 5 coses al dia i tenim unes 3... No, eh? Una cosa al dia i ja pa l'efe, eh? Ja, espera, espera, què dius que t'ha passat? Que no tens el cotxe? No, no, tranquil, espera. Ara truquem al d'allò. Espera, ara truquem a la policia. Què tal? La policia una hora i mitja arriba. I ara t'han d'agafar la denúncia una hora i mitja més. Tranquil. Jo quan vaig tornar d'Atenes, vaig pensar, dic, ostres, que estem visquem malament. Per què estem visquem malament? Perquè estem acostumats a un cert estrès, que jo estaràs d'acord, tu ets més especialista que jo, que s'ha de tenir però controlat.
Justos.
L'estrès s'ha de tenir però controlat. Sí. I la rutina et pot provocar un estrès no desitjat.
També cert.
És aquesta la història.
Complir-la, sí.
Si tu entres en una voràgine rutinària, clar, que és el que passa aquí, ara resulta que l'altre dia sents els polítics, per exemple, i no els polítics, sinó tothom, és que farem això, 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 això. Escolta, i aquest mesos d'estiu no has pogut fer res? Ah, no, que eren vacances. Ah, i ara forçaràs la màquina fins a les vacances de Nadal, amb la qual arribaràs al mes de desembre histèric. No. Això és contraproduent.
Quan dic rutina, m'estic referent a estar motivat. Quan jo sé què faré, o penso el mes que ve, un viatge, comprar un cotxe, una moto, pagar un impost X, em motiva a treballar i estalviar, per exemple. Mm. Això em motiva a estar content. Però si el dia d'avui és pèssim, però sé que demà serà millor, que estaré més content. Això és rutina. Em motiva matina a treballar. Si això no ho tens, no tens res. Jo parlo d'això, aquesta rutina. Sí. Et motiva a fer coses, la que sigui. Anar al bar, tu mateix, pots fer coses. Sortir de casa, per exemple. O no, o a casa, netejar, per què no? Rutina de passar l'escombra, anar al col·le pel crio i pel camí fer un cafè en el bar. Aquesta rutina, parlo d'això.
O aquesta rutina que dius tu genera motivació per fer altres coses, doncs, per exemple, per viatjar, com el nou llibre que ha sortit a... res, fa 2 o 3 dies que l'has presentat, i si viatgem, doncs aquesta rutina et pot incitar, doncs mira, tindré aquesta rutina perquè em permetrà fer un estalvis, perquè vull anar a viatjar a París, a Roma, a Madrid, on sigui.
Clar, sí. Per exemple, estàs a Amsterdam, fer un cafè. Dius, ostres, potser l'any que ve puc anar a París, que agafo un tren fins a l'Hospitalet, i aquí a Andorra. Potser et motiva a estalviar. Per què no? L'any que ve tinc 12 mesos. Si fico cada mes 100 euros al mes, són 1.000 i pico d'any. Ah, doncs mira, ho faré. I motiva a treballar, estar més content. Estàs motivat a viure.
Menys cortisol, per dir-ho així.
Sí, bueno, però tal com està... el que diu ell té raó. No dic pas que no... Allò. Però ens han muntat una societat de que això no és que sigui una utopia. No ho és, el que acabes de dir no és una utopia, però és molt poca gent. Perquè quan tu veus, com em passa a mi, que tinc, em ve a veure molta gent, és que, miri, la teva vida d'una persona és que, miri, és que em queden 3 mesos de vida, què faig? Què li dius a una persona així? És que no arribo a final de mes. Tu dius, agafo 100 euros, d'on els trec 100 euros? Ahir vaig conèixer el cas d'una senyora que diu, bueno, 900 euros de pensió no són 0 de pis. Com ho fem, això? Té 100 euros per anar a viatjar? Clar, a la societat que han muntat ara, actualment, d'aquí un temps no ho sé, perquè és veritat que tot això és cíclic, al final. Tot això està molt bé, però... Anar a viatjar, sí, però has de tenir pasta. No la pots tenir, ja no pots viatjar. Llavors, com ho fem? Com ho fem? Va, 20, si hi ha gent que el dia 20 ja no tenen ni per menjar, pràcticament no tenen ni per menjar, com ho fem això? Aleshores, jo crec que el missatge, jo crec que has volgut donar, no m'he llegit el llibre, però coneixent-te, el missatge que vols donar, escolta, llibera't la ment perquè hi ha coses més maques al món que no això de que t'estàs preocupat, que n'has d'estar, de que has de donar menjar als teus fills fins al final de mes. I que, home, que la vida és bella, com la pel·lícula. Sí. Aquella pel·lícula és genial, la pel·lícula de la vida és bella, no sé si l'heu vist. És...
Perquè jo parto d'un punt de vista diferent, ¿vale? Jo parto que cadascun ha d'escollir el seu modus de vida. Un exemple, tots arribem a la major edat sense deutes. Tots. Tots. Perquè aquí hi ha gent que s'endeutarà i gent que no. Tu fas com gent que vol tenir crios, gent que no, tu fas com vols la teva vida. Jo parlo, pues, de viatjar. Cadascú fa com vulgui, eh? Però tu ets lliure d'hipotecar-te, no hipotecar-te, sí, d'endeutar-te, de no fer-ho. Ara, sigues conseqüent amb les teves decisions per no lamentar-te. Perquè aquí, pues, aquí vas fent. I el fet de poder viatjar, viatjar vol dir sortir de casa, pots anar a Barcelona, a Toulouse, a Foix. Que no, que... I això, veus cultures i m'has de pensar... No.
Que no t'ho discuteixo, això. Vale. No, això no t'ho discutiré mai. Jo el que t'estic discutint és, aviam, si jo tinc, i anem a l'exemple, si jo tinc una mitja de 3.000 euros al mes i n'estalvio 500 per anar, o 200 per anar a viatjar, i de cop i volta em quedo sense feina durant 3 anys, com ho faig per anar a viatjar? Ja no puc anar a viatjar.
No, però perquè...
Sí. Aleshores, clar, què passa aquí? Abans, aquesta solució que tu dones, que a més és bona, no t'ho dic pas que no, perquè alliberes la ment... Treus adrenalina i treus aquestes històries perquè te'n vas a conèixer cultures, mons, coses que no has vist mai, que les has vist a la televisió potser, que està molt bé. Però el problema està que quan tu arribes a la desesperació, que no arribes a final de mes, que no tens feina, que no pots pagar la pensió del teu fill, sí, bla, 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 que a més, potser t'ha sortit una malaltia i ara no tens prou per anar a comprar, sí, medicaments. Clar, avui en dia aquestes preocupacions que tenim a... I parlo d'Andorra, eh?
Sí, sí, sí.
Ja no parlo, i podria parlar de Barcelona, de Madrid, parlo d'Andorra, perquè jo les estic constatant cada dia que rebo gent.
Sí.
Clar, i tu dius, a molta gent els dic, escolta, intenta fer això, bueno, i amb què? Aleshores, jo penso que el missatge és molt bo, el missatge és molt bo, a la que tinguis oportunitat, vés-te'n al passeig del riu Valira.
Sí.
Vés-te'n a baix a la Seu, agafa un autobús que val 3 euros i vés-te'n al Parc del Segre, que és preciós.
Sí,
que és preciós.
Això parlo jo, sí.
Però fes-ho.
Sí.
Però fes-ho. Per què? Perquè tu t'alliberaràs.
Sí,
això mateix. Tu t'alliberaràs. Però, clar, per què? Perquè realment s'està visquent, des del meu punt de vista, això que algú havia dit, l'amic Ubach ho deia, clar, la classe mitja que avui en dia no és mitja, i és la classe baixa de fa molts anys.
Sí.
Per què? Perquè s'ha augmentat tant el cost de la vida de que no s'ha absorbit aquesta pujada de cost. Llavors, més o menys el que tu estàs dient, i amb tots els respectes, tu estàs parlant d'un modus vivendi privilegiat, en comparació amb el que hi havia abans, eh? I és una crítica constructiva, eh?
No.
T'ho estic dient així, per què? Perquè jo, moltíssima gent, ja et dic, no es pot ni estalviar per pagar-se un telèfon de més.
D'acord, anem a parlar de la gent que sí que pot fer-ho i no ho fa. Sí. Perquè hi ha moltíssima gent. Jo, com a psicòleg, sempre parlo d'estadística. Sempre estadística, ¿vale? És el meu. M'agafo la majoria, té, per viure i viatjar. La majoria. Si no, estiguem fotuts. Si fos a l'inversa, ja pleguem. Llavors, la majoria... Però si ho pots fer, que ho faci. I parlo de viatjar, ah, sí, sí, com dius tu, a la Seu d'Urgell. És igual, sí, sí, un bus. A Barcelona.
Sí que sí.
A tornar el mateix dia. Això ja és viatjar. A Foix, a Toulouse, a Perpinyà, a passar el dia a la platja. És un plaer abismal i no és gens car.
Sí.
Te'n vas fora, com dius tu abans, és sortir. I parlo d'això. Viatjar vol dir sortir de casa. Sí, no anar a Hong Kong, si pots, millor. Però si no pots, jo mateix, quan em vas casar, no tenia diners, vas anar una de miel a Laredo, a un càmping. A un camp de la exparella, pues, lo que havia.
Jo sempre proposo segudet.
Quan no hi ha pasta, no hi ha pasta.
La lluna de mel a segudet.
Una tieta meia deia, quan deies que viatjaves molt lluny, deia, coneixes Rupit? Que és molt maco el poble de Rupit.
Sí, sí, molt maco.
Ara que parlem, doncs, de gent amb situacions complicades, economia delicada... Tensions, ahir es va posar en marxa el telèfon al 177 per atendre la prevenció del suïcidi, que és una paraula que a Andorra durant molt de temps ha sigut molt tabú, el suïcidi, com en altres societats potser també, però és cert que, ostres, és un acte, diguem, jo agafo sempre la paraula, les paraules de l'humorista francès El Curius, que deia el suïcidi és una vengança a mi mateix i jo personalment no me'n vull. No? Però clar, és un acte molt desesperat i últim i potser aquest telèfon, doncs, alliberarà i ajudarà molta gent.
Boníssima idea.
Sí, que és bona idea, segur. I que ha sigut tabú, perquè és que la religió l'ha donat tabú. És a dir, si tu et suïcides no vas a l'infern.
Justo, està bon i mundial, només aquí, és
clar,
mundial.
És que el tema és aquest, clar, la cultura que porta. Per què no s'aborda el suïcidi de cara a cara? Jo he estat en moltes conferències amb molts especialistes en suïcidi, que ha organitzat l'associació de la Rosa Lluís, dels malalts mentals, i a veure, s'ha d'enfrontar cara a cara. El problema hi és, i l'altre dia llegia estadístiques que es suïciden més homes que dones. Les dones ho intenten més, les dones ho proven més, però sí. els homes són els que estadísticament
ho aconsegueixen,
no?
Sí.
Aleshores, bueno, és veritat que és una decisió vital, és veritat. S'ha d'evitar una decisió vital? Aquest és l'altre problema, que a més és filosòfic i entenc jo, existencial. Què passa? Jo em vull treure la vida. Tu què n'has de fotre?
És teva.
És la meva vida.
Sí.
És la meva vida. Jo, mentre no faci mal a ningú, s'ha acabat.
Sí.
Per tant, telèfons està molt bé perquè tu potser no estàs segur de fer, però jo sí estic segur de treure-me la vida, ara em vaig agafo la moto no, i em tiro, jo què sé, d'un barranc de 500 metres.
Sí, el problema està, com dius tu, això és la panacea del psicòleg, que és el nostre, no? S'ha de buscar-me, es va suïcidar, però per què? Perquè ja està fart de viure o que té un problema i no supera. És diferent, eh?
Sí,
perquè estic fart de viure, no em puc més, tinc molta pasta, estic fart, em suïcido, per què no? O saps, m'acabo de separar. El meu fill s'ha mort. Té un càncer i no vull... Ostres, això no, no és un motiu real, però tu penses que sí. Aquesta és el motiu per què ho fa. Per un problema temporal o perquè ho volis, punto.
Vale.
Ahí vigila, aquí.
Sí, i això em fa recordar, fa molt poc temps va sortir la notícia d'aquella noia, no sé si era Bèlgica o Holanda, que els jutges estaven, clar, va demanar una eutanàsia activa, és a dir, treure-se ella pròpia la vida, però legalment.
Sí.
I, efectivament, bueno, els jutges... Clar, clar, la pregunta era, no?, és que tinc una malaltia mental i la societat em rebutja. Cosa que és certa.
Sí.
I tu saps per què ets psicòleg,
sí.
Una persona amb malaltia mental és rebutjada per la societat per la seva discapacitat.
Sí.
Això és duríssim. Sí, o sigui, la societat sí. No acceptem que una persona... Clar, ens vanagloriem, posem moltíssimes coses, surten al poder polític, i sí que nosaltres pensem en la salut mental. Anava a dir una paraulota, no la dic en l'antena, però per què està passant aquí? Si som els primers que els degradem a zero. És a dir, aquest rebuig que abans era lògic, escolta, tu et falta una cama, no t'agafo a treballar, o tu estàs mig sonat, no t'agafo a treballar, ara es fa d'una manera més velada. Però es fa. I això és terrible. I això per mi és terrible. Clar, que una persona es tregui la vida perquè digues que a mi no em donen feina perquè tinc una malaltia, tinc una esquizofrènia. Clar, l'esquizofrènia es tracta.
Sí,
té medicació. Amb la qual, si té un brot, es medica i punt, i potser estarà de baixa dos o tres dies. Però per què no pot treballar com una altra persona? Ah, no. Tu arribes allà amb un certificat d'esquizofrènia, no et mirin ni a la cara. Igual tens tres carreres. Jo conec... Mira, vaig fer un... Acabo amb això, Vaig fer un màster en discapacitat i la persona que millor nota va treure al final de màster era una noia que té paràlisi cerebral.
Toma.
Dos carreres universitàries. Una paràlisi cerebral. Però clar, tu la sents parlar, ja saps, tenen les dents a fora, els ulls un virat i un altre. Pues què he tingut que fer? Anar-se'n a treballs protegits, la ONCE, la de totes aquestes, perquè les empreses ordinàries... I té dos carreres universitàries i el màster que s'estava treguent al mateix temps que el va treure jo. I va treure la millor nota. Llavors, tu què dius? Llavors, clar, què fa una persona que té això? Tu que ets psicòleg, què fa jo si em trobo amb aquesta desesperació? La societat em rebutja. A veure, que hi ha un tema que la meva parella em rebutja, els meus fills em rebutgen, ja no serveixo per res. Clar, això és veritat que és una malaltia mental i s'ha de tractar, però si em vull suïcidar és com si vull deixar de fumar.
Sí, per això és tan complicat aquest tema, és la panacea del psicòleg.
És molt complicat.
Molt, primer és antinatura, perquè ja per naturalesa l'ésser humà vol sobreviure, per començar. És molt complicat. Per això hem de mirar sempre el motiu. És per un problema extemporalment o ja portes dies pensant per un buit existencial, que és molt complicat.
Jo una vegada vaig llegir, no era un llibre, un assaig, per què les balenes es suïciden. És boníssim, llegeix-lo. És boníssim, és una pregunta. A veure, per què les balenes van a un lloc a suïcidar-se?
Sí.
A veure, que el coeficient intel·lectual diu és superior o no al de les persones. Tenen un cervell molt gran, Però les balenes se'n van, i a més no se'n van on estan les balenes, se'n van a fer quilòmetres i quilòmetres, però, i en un lloc concret
però, allà suïciden. Suposo que ja deuen veure que és la fi de la seva vida, ja estan, diguéssim,
m'ho invento. N'hi ha de joves.
M'ho invento, es pensen que són una càrrega social, llavors se suïciden, per exemple, no?
Com els elefants, potser, no?
Sí, que... però segons que no ho pots entendre. Però el que no és normal, per dir-ho d'alguna forma, que tinguis un trastorn X per una separació i vull suïcidar, això no és ètic ni res. Això és gent que té un problema, no trobe la sortida i vol suïcidar.
Però per què no és ètic? No ho entenc, això. Per què no és ètic? No serà ètic per les persones, escolta, que em vulguis... Jo si tinc un desengany amorós però i em fot un tiro a la boca, què passa?
Aquesta persona, si tu la tractes demà, aquí un mes, canvia idea.
Igual
aquí
sí.
Està problema... No, segurament que sí. Perquè veurà que sí, però te separes i què? No passa nada, xaval. O xavala, és igual. Això és, mira... Però el problema és, si tens un càncer i tens por a la malaltia aquesta, dius, un càncer, sí, és igual, malaltia... O sigui, tens un por, és que és diferent. És que és molt delicat. És molt delicat, perquè, no, com dius tu, et sents rebutjat.
Rebutjat, sí.
Tinc un càncer X, no puc treballar, no guanyo tants diners, no pagaré l'hipoteca, faran fora del pis, què farem? Més a menjar cap? És una cosa, però l'altra, la separació, no, hi ha molta diferència.
Sí, aviam, d'entrada, la pregunta que feia l'Enric és veritat. És bo no el 177? Clar que sí. Que tinguis,
ajudarà moltíssimes persones.
Pot ajudar moltíssimes
sí
persones.
Parlar, sí.
No, és una mica com els consultoris que s'han ficat psicològics per internet, que jo també ho advoco per internet, amb videoconferència. Per què? Perquè la gent, finalment, la soledat que té, perquè molta gent està sola, moltíssima sí. gent, i molta gent gran, i molts joves estan sols, i la soledat porta a moltes animalades.
També és cert, sí.
I aleshores, què passa? Que hi hagi aquest servei amb la tecnologia d'avui, jo crec que el govern, bueno, qualsevol govern ha de mirar per la salut de la seva població i aquest és un gran avenç, jo penso que
mira,
sí.
Mira, el que ha de fer Andorra, com a lloc, és ficar zones verdes tot arreu. Això està comprovat, i estudi que vam fer, que la part verda a la gent la motiva estar més contenta. És importantíssim crear zones verdes i parcs. Això és la base.
Per això Andorra la Vella ficarem torres amb... Torres amb d'allò com es diu, a jardinades. No, però, a Escaldes no, però, Andorra
això,
sí.
No, però això parlo, que d'aquesta controvèrsia, s'ha de crear més païs verds i més oberts.
Ciutats amables, com hem començat.
Sí, ho dius tu, això mateix, seria això per començar. És una,
ciutats amables.
Una cosa que no és car de fer, però que no es fa.
Parlant de ciutats amables, esport i gent amb discapacitats, s'han acabat els Jocs Paralímpics de París... S'ha creat una barriada enorme, nova, doncs, en una de les ciutats perifèries de París per allotjar doncs, tots els esportistes. Evidentment, quan s'ha fet la ciutat, s'ha pensat doncs, els paralímpics, desplaçaments, tal, tot això. Deies el rebuig a vegades de la societat més encobert o més diplomàtica que hi ha ara. Creus que aquests Jocs Olímpics i aquests Jocs Paralímpics han fet que cada vegada doncs, la societat ja tingui una més bona conscienciació de la gent que té discapacitats, però que està totalment integrada en el món laboral i social.
Bueno, és que, de fet, la definició de la discapacitat és que si jo no tinc barreres no soc discapacitat. Què vull dir amb això? Que si jo vaig amb cadira de rodes i me'n vaig a ballar, me'n vaig a treballar, me'n vaig al bar, me'n vaig a agafar un taxi,
lliure, sí.
Ja no soc discapacitat.
Justos.
Perquè no tinc barreres.
Sí.
La discapacitat... El concepte no és que jo vagi amb una cadira de rodes, no és que jo tingui una malaltia mental, que sí, però el que a mi em fa discapacitat és que jo tingui una barrera.
Sí.
Que, per exemple, jo surti d'aquest estudi, vaig amb una cadira de rodes i no hi ha una rampa. I llavors, clar, em foto una hòstia amb la... em foto una hòstia amb la cadira de rodes. No. És aquest, el problema que tenim és aquest. I llavors, què passa? Les ciutats i els llocs no estan adaptats a totes les persones. Perquè de la mateixa manera que no baixa una cadira de rodes, no baixa un cotxet amb un nen. Una persona d'edat amb un taca-taca. No? Per tant, l'accessibilitat, és veritat que cada vegada més, entenem que això s'està introduint en la mentalitat, i sobretot dels joves, el mateix que el reciclatge, perquè tu ara vas amb els nens petits i com a casa no tinguis tres cubos, et foten una bronca de tu que, com és que no tens tres cubos a casa? Perquè ja, has de tindre un per cada cosa, no? Però aquí la història és aquesta. A mi el que em preocupa ara, que
que la gent, perquè a més he tingut exemples aquí a Indora, confondre l'accessibilitat física amb una accessibilitat que el company estarà d'acord amb mi segur, que és l'accessibilitat cognitiva. Internet. És accessible a les persones amb malaltia mental? És accessible internet amb una persona amb tetraplègia?
És molt complicat.
Clar, però és que això és el que hem d'anar a treballar, amb l'accessibilitat universal. Perquè tu demà, o jo, o tu, vas en bici, tens un accident i trobes, ni cames ni braços. I has d'anar amb una cadira de rodes que li has de donar ordres. Adelante, atrás. I si te la pots pagar. Que aquest és un altre. Clar, les ciutats han de ser amables, sí, però això és la ciutat. El que ha de ser amable i el que... I amb això acabo, I una paraula que ja no m'agrada i la discapacitat la fa servir molt és el tema de la inclusió. Jo no m'he d'incloure, acabo amb això, jo no m'he d'incloure enlloc. Jo quan vaig sentir a Sant Julià que hi havia un vestidor inclusiu, què vol dir això? Allà s'ha de poder canviar tothom, estigui en cadira de rodes o no. Una persona amb malaltia mental ha de poder accedir a estudis, adaptats, però amb estudis, perquè som habitants d'aquest planeta. El que no pot ser és que conservem el que hi havia a l'edat mitja, que un discapacitat l'executaven perquè era un càstig de Déu. Clar, si ara aquest càstig de Déu és apartar-te de la societat i arribar al suïcidi, com estàvem dient ara, doncs no m'ha avançat res en 1.500 anys.
És social i cultural, d'acord? Això és cosa de canviar. I com es podria canviar? Agafant actors. Per exemple, vale? Andorra, pagues 100 actors. 15 aniran coixos. 20 queden rodes. 5 estaran secs. I que passessin pel país. I que la gent vegi com es comporten. Diuen, ostres, no podem fer res. Que puta, que si tu ho veus, actues. Però si no ho veus, pensa que això no existeix. Bona idea, no? Poder pagar actors. Tu, que hi ha rodes, agafa un bus d'Encamp a Andorra. A veure com ho fas. I que la gent vegi com ho fas. Veuran que no, és inviable.
Sí,
però el fet de veure-ho et consciencia més.
Això és veritat.
S'ha de fer actors.
Però fixa't bé. La pandèmia vam fer virgueries. Virgueries, O sigui, vam fer classes universitàries online, sí. Reunions online, vam fer tot el que tu vulguis. S'ha acabat la pandèmia i això s'ha acabat.
Normal, perquè era algo temporal. I això
No, un moment. Jo l'altre dia, allà, a Fundació Privada, Nostra Senyora de Meritxell, què va fer? Per què no hi acabem? Que ens diuen d'acabar. Per què no es va fer la conferència en streaming? Per què la universitat d'estiu que ara comença a Andorra, les conferències no estan en streaming?
Ah, no?
No?
Per què?
No, perquè mira, perquè ja està. I hi ha moltes reunions que ara que, o cursos que si no vas presencial no els fas. I la persona que no hi pot anar?
Claro.
Que ja no cal, fa falta que sigui discapacitada. No. Tu tens un constipat i no pots sortir de casa.
O t'escrius.
No, però què està passant aquí? Però amb la mà de milions que ens vam gastar... Ara no, has de venir.
Tenim memòria de peix vermell.
Sí,
exactament.
Jacint Risco, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies a tu per convidar-me.
Omar Albeixiri, gràcies per haver vingut.
Igualment.
Bueno, aconseguim el teu llibre, I si viajamos, o sigui que la vida és un viatge.
Gràcies.
I el que disfrutes és el que va més lluny, no?, per dir-ho així.
Sí.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.